La consellera de la Presidència i portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, ha descartat avui dilluns prolongar mesures excepcionals com el toc de queda a partir del 9 de maig, que és quan s'acaba l'estat d'alarma. Això sí, si les dades epidemiològiques de Covid-19 evolucionen de forma favorable a Catalunya. Ull, que podem posar punt i final al toc de queda. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana avui dilluns 3 de maig. Comencem mes també, el vam començar dissabte, però dins de la setmana laboral estem ja al mes de maig de l'any 2021. Hores d'ara, amb 17 graus i mig a la ciutat de Lleida, buscarem tot seguit la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb la portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Lleida, la regidora Àngeles Ribes. Ens parlarà doncs del que va passar al ple de l'Ajuntament de Lleida el passat divendres 30 d'abril. També posarem somriures a les cares de la gent, ho farem amb el Joel Carnicer i amb el seu espai Algú ho ha fet. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a partir de dos quarts de dues, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Fins llavors, des d'ara i fins a les dues, sóc el Ricard Álvarez i ja saps que t'acompanyem des de COPE Lleida. Ara sí, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
En fi, escolta, sembla que enfilem una setmana que, com ja ens vas avançar, sí, el protagonista serà l'ascens progressiu de les temperatures, sí, sí, i el bon, sí, sí, temps en general, entre cometes.
Va acabar el mes d'abril amb aquestes pluges que, van...
Han arreglat o no?
Van arreglat la mitjana del mes, van arribar justament a 40,8, la mitjana és 41, vamos, i es va arreglar per a les darreres hores. I perquè el dia, per nosaltres, pel temps, per les que treballem el temps, no acaba a les 24 hores del dia 30, sinó acaba a les 2 de la matinada del dia civil i a les 9 del matí del dia 1 de maig, el dia pluviomètric. Això passa arreu del món perquè nosaltres anem en horari solar, no? Però nosaltres no avancem ni retrocedim els rellotges quan hi ha el canvi d'hora. Arreu del planeta en meteorologia no se canvia.
Evidentment.
Doncs, pràcticament les pluies eren del mes d'abril, tot i que algunes van caure per nosaltres a principis del mes de maig.
Bueno, però si està comptat sempre igual, sempre és el mateix.
Ha quedat 0,7 graus per sota de la mitjana, mentre que l'abril de l'any passat va quedar un grau per sobre, és a dir, que hem tingut un mes d'abril més aviat frescot. I ara ens estem en un mes de maig, que teòricament pues, haurien d'enfilar-nos. La mitjana de les màximes està en torn a 25,5, i la de les mínimes, doncs, molt més alta, 11, venien del 7 d'abril. Aquesta setmana es preveu tranquil·la, assolellada, sempre amb alguns núvols, algun petit ruixadet si es pot escapar, dispers al Pirineu, però no res, i un enfilament de les temperatures màximes que podien arribar a valors de 27-28, no crec que 29, doncs dijous, divendres, dissabte. Si n'hi ha un canvi de temps, seria a finals de diumenge o ja dilluns, amb la qual cosa vull dir que de moment, a dia d'avui, i això es renova cada 6 hores, imagina, a dia d'avui, les festes de Lleida doncs, no tindrien gaire bon temps. Vale. Però això s'ha d'anar actualitzant tan sovint que d'aquí allà pot variar molt.
Armando, moment... jo sense ser meteoròleg ja et dic que ja, a l'11 de maig, dia amb un dia avall, sempre acaba plovent un dia o altre.
Mira, faré una mica d'estadística i veràs com aquesta ho desmentirà.
Que sí, que sí, que sí.
Perquè sempre queda més a la memòria aquella festa dolenta que vas fallar la pluja que no pas les altres bones.
O sigui, durant 10 anys no plou i un any plou i dius, és que sempre plou per... És així, és veritat, això.
Queda més gravat allò.
Molt bé, Armando.
Tenim una setmana tranquil·la per ficar-nos de màniga curta durant la tarda a partir de demà. A partir de... Avui potser arribaran a 21, demà 23, passat demà 25 i el següent 27, 28... Vamos, seran unes tardes esplèndides en què el sol es ficarà després de les, a partir de les 9.
Sí, sí,
imagina't,
sí.
Per això,
Armando, doncs, el sol que tenim ara equival a la primera setmana d'agost?
El d'agost equival al 9 d'agost.
Ah, imagina't tu.
Fortíssim,
Ho dic perquè crema solar, de veritat, que sí, ens hem de posar crema solar, que és una cosa que ens hem de... O sigui, no cal no anar a la platja per posar-te crema solar, només sortir a caminar mitja hora...
I sobretot ara que sortim molt blanquets, que no hem agafat la melanina que ens fosquis la pell, no tenim protecció ninguna.
S'ha de vigilar.
Com més, al començament, és com més, i a més, és a l'interior, a les comarques de l'interior, quan ve el bon temps, més d'hora que no passa la línia de la costa.
Sí.
Això que molta gent diu, ah, pues ara al maig venir a la platja, allí farà més fresqueta perquè la brisa marina encara al mar no s'ha escalfat. És a la tardor, quan la zona costanera ens dona un plus respecte a l'interior. Però ara arriba l'estiu i la caloreta més aviat a l'interior.
Doncs protecció solar. Armando Álvarez, parlem demà.
Bona tarda.
Gràcies. I nosaltres ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Jo ho sé, i a mi m'ho diuen, els experts, els metges, però ens costa. Ens costa amb el tema de la protecció solar a la pell. Ens costa perquè quan anem a la platja, allí sí que més o menys estem conscienciats. Anem a la platja, doncs t'has de posar la crema. És com un ritual que ja has fet des que ets petit. Després pots acertar amb el factor de protecció, més alt o més baix, però posar-te crema jo crec que com a mínim tots ens en posem, ni que sigui una vegada. Ja et diuen que te l'has de posar cada hora o cada dues hores. Però bueno, ara, el dia a dia, és a dir, sortir a caminar a les 3 de la tarda per Lleida, amb el sol, com ens ha dit ara l'Armando, que equival a un 9 d'agost, doncs escolta, ens hem de posar crema, i és una cosa que ens hem de conscienciar, igual que ens hem de posar crema a la cara al matí, abans de sortir de casa. Però costa, jo el primer. En fi, va, comencem parlant de successos a la xarxa viària catalana. Ull, perquè això ha passat a la província de Lleida, i passa de tant en quant, i mentre no hi ha un accident, doncs, mira, ho diem com una anècdota, però el dia que hi hagi un accident amb aquestes velocitats, doncs ja sabem quines són les conseqüències. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 41 anys, veí de Montcada i Reixac, i nacionalitat espanyola, per circular a 185 km per hora a la carretera C14 a Peramola, a l'Alt Urgell, una via que està limitada a 90 km per hora. El conductor haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona. A la velocitat que anava és més del doble de la màxima permesa, per tant passa a ser ja un problema diferent. O sigui, ja vas a judici ràpid, per entendre'ns. Aquest cap de setmana hi va haver el dissabte, l'1 de maig, el dia del treball, i unes 150 persones van participar a la concentració estàtica amb motiu d'aquest 1 de maig a Lleida, convocada pels sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT. Les reclamacions dels sindicats es van centrar en revertir la greu crisi social i econòmica derivada de la pandèmia, del coronavirus, i en reclamar als partits polítics la formació d'un nou govern de manera urgent per fer-hi front. Parlem del Parlament de Catalunya, que hores d'ara, 3 de maig, segueix sense haver un nou govern. Les eleccions van ser allà lluny, allà, el 14 de febrer, a l'hivern. Feia fred encara. Doncs 3 de maig seguim sense Parlament, seguim sense govern. Ho dic perquè és que d'aquí a 9 dies farà 3 mesos de les eleccions. No 2, no, 3. Més de 12 setmanes sense tenir govern. Segueixen cobrant, No pateixis, ho dic perquè si estaves patint... Ei, pobres, ara igual no estan... No, segueixen cobrant. Però el govern que hi ha ara és en funcions. En fi. Canviem de tema perquè des del passat dia 1 i fins al proper 15 de maig pots consultar el padró del teu vehicle per saber si et tocarà pagar aquest nou impost que s'ha tret de la màniga la Generalitat de Catalunya. Més de 300.000 vehicles de Lleida pagaran 8 milions d'euros per aquest nou tribut de CO2. Hores d'ara s'ha posat el límit als 120 grams de CO2 per quilòmetre. Però l'any vinent baixarà 95. I els demés, ja ho veurem. La mitjana que s'ha calculat, que s'haurà de pagar a l'any, és de 27 euros per tenir un vehicle que les emissions doncs, supere aquest llindar. Hem parlat amb Salvador Guillermo, director general adjunt de Foment de Treball, i ens parla de la creació d'aquest nou impost.
Té una capacitat creativa de generar nous impostos. És la comunitat que té més impostos propis. Ja n'hi ha impostos sobre els vehicles. Per tant, no cal insistir en un fet imposable que ja està més i més que gravat.
I ja que volem fer un impost que gravi els vehicles que contaminen més, potser hauríem de tenir en compte si aquell vehicle està engegat o està parat en un pàrquing. És a dir, no és el mateix que tu i jo tinguem el mateix vehicle, que segons les emissions contamina el mateix, i que jo faci 1.000 quilòmetres al mes i que tu, per exemple, en facis 20.000. Tu contamines molt més que jo, però aquest impost, tal com està plantejat hores d'ara, és fàcil de cobrar-lo. Escolta, tu tens aquest vehicle, paga. Després direm que és per generar contaminació, però no ho comprovo. Per tant, segons Salvador Guillermo, aquest impost penalitza el tenir un vehicle i no pas la contaminació efectiva d'aquest vehicle.
No es paga en funció del que es contamina, que és on tindria la certa lògica aquest impost del CO2, sinó que es paga per la possessió d'un cotxe.
En fi, ja que creàvem un nou impost, fem-ho bé. Doncs no. La qüestió és que fem el compte de la vella i diem, no, nosaltres aquest any traurem 67 milions d'euros, que a priori tots van a revertir-se cap a la transició ecològica, etc, etc. A partir d'aquí, doncs, hem de creure que anirà cap aquí. Però, reitero, si tu traus un impost per la contaminació, doncs que sigui per qui contamini més, no per qui té un vehicle que potser el té tancat tot el mes i només el treu el cap de setmana. És que és totalment injust, per no parlar de que tots els vehicles que no estan empadronats a la Comunitat Autònoma de Catalunya, quan entrin per les nostres carreteres, contaminaran igual i no pagaran. I tu, per tenir-lo empadronat a Catalunya, encara que no el facis anar, sí que pagaràs. Per tant, és injust i mal executat, ho miris però no ho miris. És així. Què hi farem? Abans d'arribar a les informacions de coronavirus, dic que Endesa invertirà més de 6 milions d'euros a les Garrigues fins al 2023 per reforçar el servei elèctric, amb partides en alta i mitja tensió, telecomandament de 55 instal·lacions i sensorització de centres de transformació. I aquest cap de setmana ha tingut lloc la Fira de Titelles a Lleida, que ha viscut la seva 32a edició, com una primera vegada hi ha arribat als 7.000 espectadors. El codirector de la Fira de Titelles, Oriol Ferrer, fa balanç de la 32a edició d'aquesta edició, que per cert l'han viscut com si fos una primera vegada.
Estem molt, molt satisfets perquè el feedback està sent molt positiu, tant per públic com per professionals inscrits, tota aquesta llista de programadors, de directors de festivals. S'ha respirat una mica l'ambient de pràcticament similar al d'una primera vegada, no?, després de tant temps.
I els demògrafs alerten que la Covid-19 comportarà fins a 10% menys naixements. Diuen que tindrà un efecte contrari al baby boom. El saldo entre nounats i defuncions el 2020 apunta a ser el més negatiu des de la Guerra Civil. Hores d'ara, Salut ens ha comunicat que s'han detectat 134 casos nous a la província en prova PCR en les darreres 24 hores. Ara, això sí, el risc de rebrot al Pla de Lleida baixa els 360 punts i la RT a 0,77. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 423 punts i la RT està clavada al 1,00. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot és de 275 punts i la RT és de 1,01.
COPE Lleida. Estàs informat.
Divendres de la setmana passada, com ja et vam informar, hi va haver el ple de l'Ajuntament de Lleida, el del mes d'abril, i escolta, de vegades és millor conèixer de primera mà les informacions per una persona que hagi estat present al ple que no pas el que es diu o m'han dit o... sempre és millor. Per això avui contactem amb Ángeles Rives de Ciutadans. Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Que tú estuviste presente, ¿no? En el pleno.
Estuve presente y además la mayoría de los puntos los argumentaba yo, así que vale, me lo conozco vale. Muy bien.
No, digo aviam, pregunto, quan li pregunto de si va estar present és perquè avui en dia es permet, en los plenos se permite un estado híbrido, es decir, hay gente que se conecta desde casa y hay gente que está físicamente en el salón de plenos.
Sí, los portavoces estamos de forma presencial y, bueno, excepto el señor Postius, que no apareció, y el resto estamos, y el resto están en, bueno, en el despacho o de forma telemática, vaya.
El señor Postius creo que fue objeto de algún problemilla con Ángeles Rives, ¿no?
Bueno, en realidad es que el problema lo tiene él, porque este señor en 2018 hizo una serie de acusaciones falsas donde nos llevó al juzgado imputándonos delitos, que luego la audiencia nos ha dado toda la razón de que eso no se había cometido en ningún momento, y no solamente eso, sino que las auditorías encargadas nuevas por este equipo de gobierno también nos da la razón con los famosos activos de la EMU, los 22 millones de euros, que los depreciaron porque sí. Entonces yo lo que he pedido es la dimisión o el cese por parte del señor alcalde, porque si no será cómplice de todo lo que hizo este señor. Precisamente por eso, porque no solamente hizo acusaciones falsas para embarrar el nombre de sus rivales políticos, es que también metió a trabajadores de este ayuntamiento, trabajadores públicos, y yo creo que es un tipo de comportamiento de alguien sin escrúpulos que no se puede olvidar. Y no olvidemos que estamos en plena elaboración de un código ético donde estas prácticas chocan frontalmente con todo lo que se pretende en este código ético. Así que yo pedí su cese, que se le quiten las competencias como teniente de alcalde, y veremos qué es lo que dice el señor alcalde, porque no contestó.
Ah, vale, te voy a decir, yo ya entiendo que la gente, cuando se habla de dimisiones hoy en día, tú lo dices por la calle y a la gente se les boza una sonrisa en la cara, porque todo el mundo sabemos que nadie dimite, pero bueno, igual tiene que existir esa primera vez. Veremos.
Y no solamente eso, es que al final, si este señor no dimite, cosa que parece ser que no tiene la más mínima intención, la cuestión es que quien le cede las competencias como teniente alcalde de urbanismo es el señor alcalde, y por lo tanto él tiene toda la potestad de retirarle esas competencias y que se quede siendo un concejal más de todos los que hay en el grupo. Insisto, por un tema de que choca frontalmente con esa visión de la Lleida honesta, la Lleida transparente, la Lleida tal que nos pretendían vender desde el tripartito y que ya estamos viendo que no da resultado.
Uh-huh. Bueno, pues bueno, movido en este punto el pleno, veremos cómo se comporta el mes de mayo. Por cierto, un mes de mayo en el que, entre otras cosas, está la fiesta mayor. No sé si, Ángeles Rives, esto es personal, has visto el programa, no sé cómo, ¿qué nota le pondrías?
Pues mira, yo entiendo que son tiempos complicados con una pandemia de por medio, pero a mí yo creo que está ya desde hace tiempo, desde que he entrado a este tripartito, el público al que van dirigido las fiestas mayores es un público muy concreto, que es el de los que les gusta. Y yo creo que una fiesta mayor debería ser para todo tipo de, como aquello que dicen,
chico,
para niños de entre 0 y 100 años, participativo y para todo el mundo, y creo que no lo son. Es complicado, es verdad. Yo participaré poco, entre otras cosas porque ya habéis visto que hay muy pocas entradas a disposición de los espectáculos, y creo que es mejor que lo disfrute.
Eso es otra polémica. El tema de, ya pasó el taller del Reixos en Navidad, bueno, se podía haber aprendido algo. Hemos caído en el mismo problema, en la misma gestión, y con gente quedándose sin entradas, con el servicio colapsado y con gente con 100 entradas de 1000.
Sí, sí. Al final, lo peor de todo, porque tú puedes cometer un error una vez, pero si lo cometes dos veces en los mismos términos, esa reincidencia ya implica algo más. Y yo creo que no se están haciendo las cosas de forma adecuada. no solamente es aquí, son otras cosas. Por ejemplo, en el Pleno también, una de las cosas que a mí me chocó más es ver cómo este tripartito de gobierno, la única solución a todos los problemas económicos de la ciudad consiste en meterle la mano en la cartera de todos los vecinos. Van a subir los impuestos año tras año, y además algo de lo que siempre se habían quejado amargamente en años anteriores, que era el acudir a los bancos para endeudar la ciudad y conseguir crédito, pues no tiene ningún pudor en decir que lo van a hacer en año electoral. A mí me parece que es una forma errónea de hacer las cosas. Lo hemos dicho, que llevan ya 2 años gobernando y siguen insistiendo en los mismos errores, y eso al final lo pagarán todos los vecinos.
Y Ángeles Rives, para acabar, decíamos que, bueno, el mes de mayo está claro que es el mes de las festes de maig, pero entre otras cosas también está el Salón de la Formación y Ocupación, un salón que en las últimas ediciones de los últimos años ha venido ya siempre precedido por el tema del polémico, o la polémica de que las Fuerzas Armadas estuvieran o no presentes. Este año, que se va a realizar de manera totalmente online, en línea, a través de internet, pues de momento las Fuerzas Armadas no están invitadas, y hemos tenido que recurrir al tema de, sí, te envié el correo y no lo recibiste, igual se te fue a la bandeja de spam. Hostia, yo no sé si este es el nivel para gestionar una feria que es tan importante como esta.
A mí hay dos cosas que me preocupan. El primero son las excusas baratas que se dan acerca de una gestión que está siendo lamentable en este aspecto. Y el segundo es el sectarismo, porque yo lo pregunté precisamente porque tenía la información de que no era cierto que se hubieran enviado estos correos o que el Ministerio de Defensa no hubiera querido participar. De hecho, durante esta semana pasada hicieron la solicitud de inscripción, y ahora mismo tengo delante precisamente la respuesta que se le dio al Ministerio de Defensa, que fue que se le deniega la participación en este salón por no ajustarse al código ético de la fundación de la feria, basado en los valores y principios de la cultura de la paz y los derechos humanos, con lo cual el sectarismo que impregna esta respuesta es tremendo, porque lo que está diciendo es que las Fuerzas Armadas Españolas no tienen ni valores, ni principios de cultura de paz, ni son respetuosas con los derechos humanos. A mí eso me parece absolutamente lamentable. Yo este año no soy miembro de Fira de Lleida, pero desde luego al señor alcalde, como patrón y presidente de esa feria, le hice la pregunta en el Pleno, no me la contestó, me la tendrá que contestar por escrito, de todos modos también, y yo lo que voy a hacer es una queja formal, porque creo que las cosas no se deben hacer así. Más cuando precisamente el stand de las Fuerzas Armadas era uno de los que tenían mayor participación y mayor solicitud de información para nuestros jóvenes, porque es una profesión que está altamente valorada, evidentemente no por parte de estos patrones sectarios, pero sí por parte de la población en general, que ve que cómo nos están ayudando. Uh-huh. Y no quiero acabar sin decir que precisamente en los peores momentos de la pandemia ha sido la unidad militar de emergencias la que estuvo acompañando a los fallecidos, limpiando residencias de ancianos, y que incluso alcaldes de Esquerra Republicana, como fue el de Alcarràs, solicitaron que estuvieran presentes para poder paliar, de alguna forma, el espectáculo dantesco que tenían precisamente en las claro. residencias de ancianos. Y que a mí se me diga que el Ministerio no puede participar porque no conocen la defensa de los derechos humanos, me parece absolutamente lamentable, viviendo lo que hemos vivido.
Pues hemos estado hablando con la portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de Lleida y la regidora Ángeles Rives. Ángeles, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Per cert, que avui és el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, la informació com un bé comú. Se celebra el 3 de maig i ho fa des de l'any 1993. Va ser quan es va decretar per la ONU aquest Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. Nosaltres fem una pausa i li posem somriures a les cares, eh? Ho farem amb el Joel Carnicer, ja saps, aquí Algú ho ha fet. RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sapa que comencem setmana dilluns. Ja saps que hi posem somriures a les cares de la gent i que això ho sap fer de manera magistral el nostre company i amic Joel Carnicer des del Algú ha fet. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Em deixes explicar una interioritat?
Vinga, va.
Sí, home, sí, que avui estem estrenant un sistema nou. Heu vist que avui no se li ha anat la veu? No se li ha anat la veu. A més, avui fem una cosa que no havíem fet mai. Jo no tinc càmera posada, però jo l'estic veient. L'estic veient i t'he gravat el començament de... El començament d'ara te l'he gravat, ara te l'envio. Joel Carnicer, què tal, com estàs?
Molt bé. Molt bé, sí? Molt bé, aquí, amb ganes. Jo ja sempre me fa una il·lusió quan arriba el dia per gravar. Mira, no sé.
Bueno.
La ràdio, que bonica és la ràdio.
Que bé, comencem la setmana, eh?
I tant.
No té preu, això, de començar així els dilluns.
I tant, és una alegria, la veritat.
Molt
bueno,
bé.
Ja ho veus.
Joel Carnicer, escolta, va, preguntes, no, preguntes. Notícies o lleis? No, això ja fa molt temps que no t'ho pregunto. Les notícies del reir-se i punt, endavant.
Sí, és que, però és el que dic sempre, que n'hi ha tantes que és que jo no puc parar i vull que estigueu informats.
Venga.
Heu d'estar informats.
Home, ja ho saps, Cope Lleida, estàs informat.
Estàs informat, pues, per lo bo i per lo dolent, no? I ostres, només tinc notícies. I aquesta és una notícia de fa una...
D'un amplio calado.
Sí, que se'n va escapar i he pensat, dic, hòstia, com pot ser que se m'hagi escapat?
Ui.
I el titular és del País, el diari El País, i el titular és: tres médicos dan por muerto a un preso que revive en la morgue. ¿Vale?
No,
el hombre de 29 años comenzó a moverse y a roncar antes de que le hicieran la autopsia en Oviedo.
Menos mal que ronque, si no...
No, clar, clar, el bo és que jo m'ho pregunto i dic, hi ha un refrany àrab que et diu...
A veure.
Si t'ho diuen una vegada, no facis cas. Si t'ho diuen dos, pensa tu. I si t'ho diuen tres, creu tu. No? Ah. Clar, estem parlant de que hi havia tres metges.
Sí, sí.
No? Tres médicos dan por muerto. O sigui, són tres caps pensants que diuen, no, està mort. No, però està roncant. Que no, que està mort, que t'ho dic jo. A veure, qui és el metge aquí, tu o jo? No? Pues, una mica així. I ho trobo bastant... Vull dir, ho trobo fins i tot anecdòtic perquè ara ve el millor.
A veure.
Ho havíem provat, és que clar, llavors jo he anat filant, no? Diu, ho havíem provat, diu, en el recuento de las 8 de la mañana de este domingo en el que el personal penitenciario de la cárcel controlaba la celda. Pues llavors, clar, jo estava pensant, dic, a veure, 8 del matí de diumenge, què fas? Vull dir, a no ser que siguis d'aquests malalts que s'aixequen per anar a córrer, què fas? Tu dorms 8 del matí del diumenge.
Clar,
llavors... A lo millor feien una visita rutinària als metges i deien, ui. No està dormint, no, està mort.
Així ens estalviem feina, també.
Dos médicos de guàrdia. I boníssim l'entre parèntesis, perquè a sobre hi ha com guassa, no?
No sabem si havien sortit el dissabte a la nit.
Sí, no, perquè... No, espera, no. Perquè exacte. Però és boníssim la guassa que fica el país. Diu, dos médicos de guàrdia de la prisión, entre parèntesis, con 30 años de experiencia, según han detallado fuentes de la prisión.
Vamos, 30 o más.
Clar, o sigui, 30 anys de professió per no saber que una persona estava dormint...
Mira, jo aquesta notícia me l'enduc cap a casa perquè almenys podeu justificar que roncar no sempre és dolent.
Exacte.
O sigui, ha salvat la vida d'algú.
Exacte. No. Sí, sí, va.
Escolta, que ronques. Bueno, mira, és que és bo.
Tot, no?
Hosti, Déu-n'hi-do, eh? A veure, ens en riem com sempre aquí a les notícies del reírse, però, vaja, vull dir que és una... Tu ara imagina que li claven el bisturí per allí, ja, és que...
Clar, bueno, però a veure, no sé per què li haurien de clavar, perquè és total, si està mort ja...
Però és l'autòpsia, no? Per fer-te l'autòpsia t'obren.
Ah, doncs pues llavors... Llavors no tinc ni idea.
Mal rotllo.
Però bueno, el cas és aquest, no?, que m'ha fet molta gràcia i ràpidament l'he assimilat a una notícia que no havia explicat mai i que m'agrada molt perquè és una mica antiga, no molt tampoc, és del 2019, però diu... També del país.
Però veieu com enllaça notícies? És un geni.
Sí, soc una fiera. Ojo, eh? Diu, un preso alega su, obro cometes, muerte momentánea, tanco cometes, para librarse de la cadena perpetua.
Ah, o sea, yo ya he estado muerto. Diu,
sí, clar, llavors, clar, perquè la condemna, o sigui, aquest home havia tingut una parada cardiorrespiratòria, no? I, clar... La cadena perpètua és fins que et mors.
Clar.
Llavors, aquest home havia estat mort durant uns segons.
Pues ja està.
Clar, llavors diu... clar, una vegada has mort, la cadena perpètua s'ha acabat. Era un senyor, un Benjamin Schreiber, de 66 anys.
Que bo,
no? Va fer la reanimació cardiopulmonar 5 vegades en l'hospital de Iowa en 2015. Llavors, clar, el tio diu... perdona, perquè a més, ell havia demanat per escrit que no el desperté, que no li fessin la... La, que no el reanimessin, no? El reanimen i diu, pues aquest home es queixa i truca als tribunals per dir, mira, no he de marxar.
Ei,
no?
Però hi ha veredicte d'aquesta notícia o no?
El veredicte, a dia de... A 2019 deia que el tribunal ho considerava que una rucada i que...
Home, doncs no et pensis, eh?
Exacte, o sigui, suposo que ho seguirà recurrint, perquè diu, Schreiber havia presentat dos solicitudes para liberarse de la condemna previa a este episodio. En 2018 lo volvió a intentar en el tribunal del condado de Wapello, argumentando de que había muerto momentáneamente en el hospital y que lo condenaron a cadena perpetua sin libertad condicional.
Això, pensa que si surt en van això, canviaran quan te condemnin a cadena perpetua, serà en esta... Y en tres vidas más.
Sí, pero si de cas.
No sé acaso, ¿no?
Pero a mí me fa gracia les condemnes que tenim aquí, ¿no? Se le ha condenado a 122 años de prisión y surten al cap de 18.
Ya, y un día. ¿No? 122 y un día.
Sí, y dius, ¿vos dir? Bueno, me informaré més. Si voleu la setmana que ve, intentaré buscar més. Me informaré més sobre això, però ja et dic, no sé, en principi va quedar desestimat.
Ja.
Bueno, més coses, va. A la notícia absurda d'avui, perquè gràcia no en fa, però és absurda, i l'absurd a mi em fa gràcia. Diu, família contrata a un cazador de tesoros para hallar la fortuna del abuelo y le encuentran.
Oh.
Sigui,
oh.
Anem per parts, anem per parts. En quin moment se li passa algú pel cap contractar un cazador de tesoros i en quin moment existeixen?
Bueno,
és a dir, on he de trucar jo per això?
Bueno, a veure, el moment que se'ls ocorreix és el moment que suposo saben que el padrí té una fortuna. Ara, jo, trobar-los això ja no ho tinc tan clar.
Clar, llavors diu, la família inició la búsqueda de una caja con dinero que sabían que tenía guardada, pero la había escondido tan bien que no podían encontrarla.
Ah, veus,
hasta que decidieron encontrar a un experto cazador de tesoros. Venga. Para que revisara el ático.
Busca, y vamos a... No, a medias no, pero un tant per cent.
Ara, clar, la cosa és, o sigui, el contracten perquè es volien vendre aquella casa. Clar, llavors diu, no podien marxar sense trobar la casa de diners, perquè...
Clar, si la vendrem i amb el regal a dins.
Clar, llavors no t'ho perdis, perquè... Diu, en un rincón del ático estaba la caja con poco más de 46.000 dólares, que pasados a euros son unos 44.000 euros,
bueno,
més o menys.
No está mal, ya pagues un bon tros de casa.
Home, mira-ho al revés, imagina't que tu compres la casa aquesta i trobes 40.000 euros, no?
Hòstia, tu, mira, vinc al banc a amortitzar una part de la hipoteca ja.
Exacte, i ja està.
¿De dónde lo has sacado? Ah, estaba entre medio de las paredes.
En casa.
La casa, la casa.
Sí, tenemos de todo.
Claro.
Pues això, llavors, 46.000 dòlars per gaudir-los, cortesia del padrí, que no volia donar-li, pues mira, ara ja ho tenen.
Ja està.
Veus? Vale, una altra cosa. Per sort, ha passat ja Sant Valentí, ha passat Sant Jordi,
sí.
I són moments molt... Sant Jordi és molt bonic i tot el que vulguis, però els homes normalment tenim molta pressió.
Ha passat el Dia de la Mare, que va ser ahir.
Exacte. Són moments de molta pressió,
sí.
No? Perquè has d'estar a l'alçada, ves que si no mai me regales, ho fas tot malament, sí. M'escoltes, etc. No? Vale, doncs llavors, imagina't...
T'ha passat alguna vegada això, no, Bec?
A mi, constantment.
Vale.
I llavors, clar, pues, un ja comença a tenir certes experiències a la vida, i llavors, pues clar, però es pot passar a un altre nivell que diu...
Ai.
Mujer en Texas... agrede a su novio porque no le dijo que se veía bonita.
Hombre ya.
O sigui, jo immediatament el meu cap, que va amb una velocitat espectacular, ho ha passat a l'altre gènere, no? O sigui, què hagués passat si un home hagués dit això, no? Perquè jo m'imagino, no m'has dit que sóc guapo.
Pues no,
no? I llavors agredeix a la seva nòvia. Què hagués passat?
Ui. Ui.
Clar, perquè, clar, sí que ens ho prenem ara en broma i tot, però dius, hòstia, realment què hagués passat?
No, que sí, que bueno, sí.
El cas és que la tal senyora era una tal Lizeth Guadalupe Ramírez, una mujer de 20 años que había salido con su pareja al cine y al regresar a casa lo agredió porque no le había contestado nada cuando le preguntó si se veía bonita.
Hombre,
lo peor es que la detenida hasta trató de hacerse la víctima cuando la arrestaron.
Es que no me ha dicho nada, es que no me cuida.
Exacto.
Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És un cas curiós, realment. És un cas curiós.
Déu-n'hi-do. Diu que golpeó varias veces a su pareja.
Hombre.
Diu, en casa las agresiones continuaron y se fueron haciendo más intensas. Lizeth empezó a empujar, golpear y tratar de asfixiar a su pareja.
Madre.
Llavors, diu, un familiar que vive con ellos trató de separarlos y terminó atacado también por la enfurecida mujer.
Pobre dona, igual es va posar guapa, igual es va comprar alguna cosa, igual es va, jo què sé, va estar allò tot el dia i clar, i després no li diuen res. Ara, d'aquí ha agredit, doncs, home, hi ha un pas, eh?
Déu-n'hi-do, pues la noia allí als Estats Units no s'estan per hòsties i la noia ha sigut arrestada, acusada d'agressió i de violència familiar.
Déu-n'hi-do. Bueno, escolta, tens acudit i que no sigui el de la jaqueta nova de cuir o jaqueta negra?
Ostres, mira que tenia notícies encara, però sí, tinc acudit, és dels que a mi m'agraden, dels dolents.
Va, vale, pues venga.
Diu que esto es un hombre que va a una entrevista de trabajo y en la entrevista de trabajo le dice, diu, oiga, diu, ¿y su nivel de inglés? Diu, alto. Diu, muy bien, diu, diga 2 minutos. Diu, 2 minutes. Diu, ahora en una frase. Diu, te comía en 2 minutes.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El lunes decae el estado de alarma y el gobierno sigue sin determinar su plan B. Con este escenario, las comunidades autónomas comienzan a tomar decisiones por su cuenta y a planificar cuáles van a ser las restricciones a partir del 9 de mayo. A partir del domingo se levanta el cierre perimetral en Castilla-La Mancha. Lo acaba de anunciar el presidente regional Emiliano García Pagestón. Castilla-La Mancha, en Andalucía, su presidente Juan Manuel Moreno también acaba de anunciar que el lunes se acaba el toque de queda en esta comunidad. Son las dos novedades que acabamos de conocer en un panorama marcado por la irrupción de la variante india y su rápida propagación, que está obligando a intensificar las medidas de precaución. Su presencia de momento en España se limita a un caso en Extremadura de una persona que estuvo en contacto con un ciudadano indio durante un congreso en Madrid. Hoy hemos conocido que en Bilbao un barco procedente del Canal de Suez y con destino a Rotterdam permanece atracado en el puerto de Bilbao. Sus 19 tripulantes se encuentran en cuarentena después de que dos de ellos hayan ingresado en el Hospital de Cruces Bilbao Eloísa Santiago.
Así es, se trata del buque Stavanger Pearl de bandera noruega que había realizado una escala previa en Egipto y que tiene 21 tripulantes. Atracó ayer en el puerto de Santurce y Sanidad ha decretado la cuarentena. Inicialmente, el capitán no informó de que dos de los tripulantes, según algunas fuentes de nacionalidad india, presentaban síntomas y al parecer fueron al Hospital de Cruces en un taxi. Así que tanto el taxista como el práctico que subió al barco han tenido también que ser sometidos a PCR y quedar confinados.
La muerte de un militar del cuartel de Aizuain en Navarra es consecuencia de la vacuna de AstraZeneca. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de asegurar que los informes médicos apuntan a que la vacuna podría ser la causa de la muerte de este militar de 35 años. Falleció por trombos 17 días después de recibir la primera dosis.
Sí, en principio hay los informes médicos y los informes médicos que nos han dado. Parece que no hay ninguna duda que la consecuencia fue la administración de la vacuna.
El gobierno aparca por ahora su idea de eliminar la ayuda fiscal por la declaración conjunta del IRPF. Hacienda da marcha atrás y dice que lo estudiará en 2022. El Ejecutivo se había comprometido por escrito con Bruselas a suprimirla con la consiguiente subida de impuestos. El secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, cree que acabar con la reducción fiscal por la tributación conjunta es una muestra más de la falta de reconocimiento institucional que tiene la familia.
Parece, digamos, como un momento inoportuno el que se tomen medidas que pueden hacer caer en la cuenta de que institucionalmente no se valora la importancia que el matrimonio y la familia tienen.
Y un tren Alvia que ha salido de Madrid poco después de las 7 de la mañana con destino a Gijón ha descarrilado en las cercanías de León, en la zona de la bifurcación de Galicia. Renfe confirma que no hay daños personales. El Valencia destituye a Javi Gracia, José Luis Corrochano.
El Valencia, falta de 4 partidos para el final de la Liga, está a 6 puntos del descenso. La derrota por 3-2 contra el Barça en Mestalla ha provocado la destitución de su entrenador. Más detalles de lo que ha ocurrido, Hugo Ballester.
El Valencia ha despedido esta mañana a Javi Gracia, lo venimos contando en COPE desde primera hora del día. Reunión de urgencia en la ciudad deportiva de Paterna entre el presidente del club y el director de fútbol para tomar la decisión. Acto seguido, el presidente se lo ha comunicado al entrenador y posteriormente se ha reunido con los capitanes para informarles de la situación. El sustituto, una vez más, será Salvador González Boro hasta final de temporada.
Y noticias sobre el Real Madrid para el partido de semifinales contra el Chelsea del miércoles. Estamos pendientes de la enfermería. Noticias sobre Varane, Miguel Ángel Díaz.
Varane es baja
Tiene una lesión en el aductor derecho, estará 10 días de baja. Se une las ausencias de Carvajal y de Lucas Vázquez. La buena noticia la protagonizan Ramos y Mendy. Se han ejercitado con el grupo, van a viajar a Londres e incluso apuntan al 11 titular. Valverde, si da negativo hoy en el PCR, mañana podrá formar parte de la expedición. Si no, no. Y en el caso de Marcelo, es suplente en una mesa electoral. Si se constituye a primera hora, viajará con el equipo y si no, lo haría por la tarde o el mismo día del partido en un vuelo privado.
Y hoy se cierra la jornada a las 9 de la noche. El cuarto de la Liga, el Sevilla, recibe al Atleti de Bilbao.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de una parroquia en Tierra Santa dedicada a dos personajes protagonistas del entierro de Jesús.
Pues la ciudad de Ramla, a 40 kilómetros de Jerusalén, se considera desde la Edad Media como Arimatea, la ciudad de aquel José de Arimatea, el hombre que reclamó a Pilatos el cuerpo de Jesús y se encargó de enterrarlo en un sepulcro de su propiedad. Los franciscanos están en Ramla desde 1926 y su parroquia latina está dedicada a José de Arimatea, con una capilla lateral dedicada a Nicodemo, el otro discípulo oculto que visitaba a Jesús a escondidas y que también acudió con perfumes y ungüentos para la sepultura del Señor. Ramla tiene unos 75.000 habitantes, de los que solo 4.000 son cristianos. Los franciscanos tienen allí una de las escuelas más antiguas de Tierra Santa. En El Espejo vamos a contar cómo vive su fiesta esta comunidad.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs ja en companyia del migdia de COPE. 6 minuts per sobre de la una. Dilluns hem començat setmana, 3 de maig. Hem començat mes també, des del punt de vista de dia laboral. Si no, ho vam començar dissabte, amb l'1 de maig. El mes de maig, és aquest cap de setmana, hem tingut la Fira de Titelles, amb més de 7.000 persones assistents a tots els actes. Aquest cap de setmana vinent és la Festa Major de Lleida, les festes de maig. Un mes de maig que recupera una mica la normalitat del que venia sent un mes de maig, que no serà del tot, perquè, per exemple, l'aplec que estava programat per final del mes de maig, evidentment, per la seva naturalesa d'ajuntar molta gent de diferents bombolles. Això ens ho diuen fa un any, això de les bombolles, i no sabríem ben bé què estàvem dient. Ara sí, doncs, a hores d'ara encara seria un problema. Però vaja, que tornem una mica al que venia sent un mes de maig. Nosaltres, tot seguit, buscarem la previsió meteorològica, després farem una repassada ràpida a la darrera hora informativa. També parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González i a partir de 2:15 parlarem d'esports a la radiografia. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera avui l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, jornada de cels clars durant aquesta tarda a Lleida, excepte a zones de muntanya on ja s'han format núvols d'evolució diurna i no descartarem algun xàfec dèbil i dispers a la zona del Pirineu amb una cota de neu que es queda avui per sobre dels 1.600 als 1.800 metres. Les temperatures màximes se pugen avui, arribem als 14 graus a Viella, 18 a la Seu d'Urgell, 19 a Tàrrega, 20 graus de màxima a Lleida o els 21 a Balaguer, amb vent que en general és variable i fluix. De cara a demà dimarts, per a dominaran els cels clars amb alguns intervals de núvols mitjans i alts al Pirineu i intervals de núvols baixos a la Vall d'Aran. Les temperatures mínimes canviaran poc aquesta matinada, valors nocturns de 3 a 6 graus i màximes que tornaran a pujar de forma generalitzada, valors diurns que estaran entre els 17 i els 24 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Hores d'ara, 19 graus a la ciutat de Lleida. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Clar, tot això i totes les informacions que tenim sobre la taula ens hem oblidat de que el Procicat va prorrogar una setmana més la majoria de les restriccions que teníem hores d'ara. Tots estem pensant en què farem, o què es podrà fer, o què no es podrà fer el 9 de maig, però anem a recordar què pots fer avui. Avui, demà i passat demà, aquesta setmana. El tancament segueix sent perimetral a nivell de tot Catalunya, no de les comarques. Per tant, et pots moure per dins del territori català sense límit
en les bombolles de convivència, que es puguin desplaçar. El toc de queda segueix actiu, i segueix actiu des de les 22 hores de cada dia, festius inclosos, fins a les 6 del matí. Els aforaments segueix la limitació de 6 persones en trobades socials, excepte que siguin convivents. No obstant, les reunions o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixen en la mesura del possible. Ja ho sabeu, ventilar al màxim, separació, i si podem evitar-los, doncs ho evitem. I si no, baixem al carrer. Al carrer i mantenint aquella distància física. Al comerç, l'aforament per a tota mena d'establiments és del 30%, igual que en l'interior de bars i restaurants. En instal·lacions esportives, l'aforament està fixat al 50%. La restauració només està permesa dins de l'establiment des de 8:15 del matí fins a les 5 de la tarda, a l'espera de que el proper 9 de maig ampliï fins a les 23 hores, a les 11 de la nit, per poder servir també sopars. La limitació per cada taula és de 6 persones, encara que poden ser de diferents bombolles de convivència. La mascareta és obligatòria, tret en el moment de la ingesta. És a dir, entre plat i plat, doncs ens hem de tornar a posar la mascareta. Que hem acabat i estem fent la sobretaula? Doncs ens hem de tornar a posar la mascareta. Estan tancats els establiments i locals de lleure nocturn. Evidentment, si hi ha un toc de queda a les 22 hores, no té cap mena de sentit. Les botigues i centres comercials estan oberts, però limitats amb l'aforament del 30%. Pel que fa a les activitats culturals, tenim oberts cinemes, teatres, circs, auditoris i sales de concerts amb un 50% de l'aforament i un màxim de 500 persones, o de 1.000 si la ventilació està reforçada. També oberts museus, biblioteques i sales d'exposició al 50% de l'aforament. I pel que fa a l'ensenyament, com ja vam avançar la setmana passada, torna la presencialitat plena al batxillerat, als cicles formatius, al ESO, a primària i a infantil, i formats híbrids que segueixen a la universitat. Això és el que està en vigor avui i seguirà fins el proper dilluns. Veurem a partir de dilluns, sobretot a partir del dia 9 de maig, quan s'acabe l'estat d'alarma a nivell nacional, que és el que comporta el toc de queda, on hi ha Catalunya, i en veu de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, ha dit que si les dades epidemiològiques de Covid-19 evolucionen de forma favorable a Catalunya, podem arribar a veure desaparèixer ja el toc de queda tal com el coneixem fins ara. Això és amb condicional. Ja en parlarem durant aquesta setmana, sobretot a final de setmana, per saber si a partir de dilluns doncs canvia la història. En fi, parlem de successos, i és que hi ha hagut un ferit, un accident amb dos motociclistes implicats aquest cap de setmana a Lleida. Es va saldar amb un nen de 9 anys ferit lleu. Segons ha explicat la Guàrdia Urbana, el xoc va tenir lloc a l'avinguda Miquel Batllori. El menor anava amb el seu pare, que va donar positiu en la prova d'alcoholèmia. A més, tenia el permís retirat i circulava sense assegurança ni ITV. És a dir, si ho faig, ho faig bé. No porto assegurança, permís retirat, dono positiu d'alcoholèmia, no he passat la ITV, la Inspecció Tècnica de Vehicles, i vaig amb el meu fill de 9 anys. Tinc l'accident i, afortunadament, està ferit lleu. Dic afortunadament, perquè hagués pogut anar a pitjor la història. És un problema, eh? Recordo que els motards, la protecció som nosaltres, no és com amb un vehicle. En fi, anem a parlar d'informacions relacionades amb el tema del coronavirus, i és que els demògrafs alerten que la Covid-19 comportarà fins a un 10% menys de naixements, tindrà un efecte contrari al baby boom. El saldo entre nounats i defuncions de l'any 2020 apunta a ser el més negatiu des de la Guerra Civil. O sigui que pràcticament, empatat amb l'any de la Guerra Civil en el darrer segle, eh? Per tant, fixeu-vos si sí que s'ha notat el tema de les defuncions a causa de la Covid-19.
Salut ha comunicat 134 nous casos a la província de Lleida en aquestes darreres 24 hores i el risc de rebrot a la plana de Lleida s'ha situat a 360 punts. La RT ha baixat fins al 0,77. El risc de rebrot a l'Alt Pirineu i Aran s'ha situat als 423 punts i la RT a l'1,0. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot s'ha situat als 275 punts i la RT està situada al 1,01. Fem una pausa ràpida i parlem de seguida amb el Joan Ramon González i els bocins d'història.
La situació de la Índia està molt mal i no hi ha sitio en els hospitals.
Ara, la única inquietud viene de la Índia, la cepa de la Índia, que és particularmente contagiosa. ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿Cómo se puede impedir que nos contagiemos con la cepa de la India? Pues que no llegue nadie de la
India. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
A partir del 9 de mayo mantendré...
El gobierno no va a prorrogar el estado de alarma, lo cual en sí mismo, hombre, pues es una cosa razonable, pero claro, siempre que le des a las comunidades autónomas herramientas para poder...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
6 candidatos. El futuro de más de 6 millones de personas en juego. 13 se vuelca en las elecciones a la Comunidad de Madrid con una cobertura sin precedentes desde el inicio de la jornada electoral. El martes por la tarde, especial Elecciones Madrid 4M, en 13.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a 2:15 i ja és hora, és l'hora en la que parlem dels bocins d'història. Ho fem, com sempre, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia, Ricard, i bon dia a tothom que ens escolta.
Hem començat, estem al mes de maig, avui 3 de maig.
Sí, senyor, això ja poca broma, el dia de la reflexió, sí, al mes de Madrid, perquè sí. Nosaltres no cal que reflexionem, perquè no podem fer res.
Nosaltres potser hauríem de reflexionar com pot ser que un 3 de maig, després d'haver eleccions, un 14 de febrer, no hi hagi govern, eh?
Sí.
Que Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Pensava que ja es coneixien tots i ja sabien, més o menys amb el resultat que sortia, el que havien de fer i el que no havien de fer. No és normal que s'allargui tant en el temps, si ja saben... És a dir, són faves comptades, eh? Quan vam anar a eleccions, escolta, escó amunt, escó avall, més o menys, va sortir el que tothom sabia que havia de sortir. Per tant, són coses que ja haurien de tenir molt ben parlades, però bueno...
Però bueno, és això, suposo que és com un contracte matrimonial, en el sentit que si no hi ha contracte que solament és per amor, com va passar potser abans, perfecte, tothom va clar. I firma automàticament. Però després, quan ha hagut problemes, abans d'arribar al divorci, fiquem unes bones condicions per si passa el divorci que quedi ben clar. Jo crec que fa amb això, en aquest cas. S'estimen encara, però per si de cas, fiquem molt clar, no?
Vale, el símil m'ha agradat molt. Joan Ramon González, escolta, com a president de l'Associació Amics de la Seu Vella, independentment de pel que sigui, veure tanta gent davant de la Porta dels Apòstols el dissabte, suposo que feia goig.
Doncs sí, és a dir, avui dia de la reflexió parlarem, si podem, no sé si de les dues coses, que tenim dues efemèrides importants, el dia 1 i el dia 2. La del dia 1 és el dia del treball i, com tu dius molt bé, seria goig. Home, probablement, des del punt de vista sindicalista, penso que havia poca gent.
No, no, per això t'ho deia, des del punt de vista del monument, del turó de la Sovella i de les restriccions que hem tingut fins ara.
Té dos coses positives. L'any passat no va haver la típica i habitual manifestació de l'1 de maig, que convoquen totes les centrals sindicals, que també aquí a vegades hi ha unes centrals sindicals que van per una altra via, però les dues més poderoses pel nombre d'afiliats, com és Comissions Obreres i UGT, sempre feia la manifestació, que ja sempre ens queixaven de que hi havia poca gent que assistia, i aquest any, com l'any passat no es va poder celebrar pel tema de la pandèmia, doncs es va optar, penso que amb molt bona iniciativa, per fer una trobada, una concentració, millor dit, davant de la Porta dels Apòstols. Una manera de recolzar el monument, recolzar l'actuació que s'ha fet davant de la porta, i per tant, aquell... quasi bé 200 persones que havia davant de la Porta dels Apòstols, tot i que reivindicaven temes laborals, doncs estava bé. I després dels dos parlaments, el de la UGT va ser més tècnic des del punt de vista sindical, el de la de Comissions, la nova delegada de la Cristina, també va ser tècnic, però crec que cal ressaltar-ho, com a ministre de la Sovella, que va tenir una introducció important dient que estava en un monument important, el monument que és el favorit dels catalans amb el nombre de vots que ha guanyat. És a dir, que va ser un minut simplement, però situant a tots els oients en el lloc. Crec que és això sempre important, ja que es fa un acte a la Sovella, sigui del tipus que sigui, recordar als assistents que no estan en qualsevol altre lloc, sinó que estan en un lloc especial. I per tant, en aquest cas, vaig tenir l'oportunitat de felicitar la pròpia Cristina en aquest sentit, de dir-li, com a ministre de la Sovella, te felicito perquè has fet una introducció que no és habitual normalment.
Sí, per tant.
En aquest sentit, em penso que va ser xulo i va estar bé, no? Evidentment.
Parlem de l'1 de maig, doncs.
Sí, parlem de l'1 de maig perquè, arran de que aquesta normalitat i aquestes referències, no puc deixar de recordar que, a més, entre molts correus dels que arriben aquest dia, va arribar un que em va fer... Bueno, allò que te fa meditar, te fa pensar. Una notícia de premsa de l'any 1967, que deia, aviso ante el 1 de mayo. Este gobierno civil tiene conocimiento de que el próximo 1 de mayo, fiesta de la exaltación del trabajo, determinados grupos, siguiendo consignas del exterior, pretenden realizar manifestaciones en diferentes localidades de la provincia, especialmente en las zonas mineras e industriales. No concreta en Lleida, podría ser cualquier otra ciudad, pero bueno, pienso que podría ser válida. Tales activistas y agentes subversivos del orden público pertenecen a una organización ilegal de tipo comunista, especialmente a las llamadas Comisiones Obreras, declaradas ilícitas por el Tribunal Supremo. Se advierte a los ciudadanos que este gobierno civil adoptará las medidas oportunas para mantener el orden público con toda energía. Això ha passat fa 57 anys, és a dir, ja fa temps. Llavors, aquesta normalitat, aquest dissabte passat, davant de la Sovella, feia mentalment el contrast de vegades aquestes lluites que cal fer de lo que és una situació legal en aquells moments i lluitar contra aquella legalitat per arribar a l'actual legalitat, que a vegades és una mica el que passa, no? I en aquest sentit, si fem una mica de repàs, aquest dia de l'1 de maig ara tothom ho té assumit, com que és el dia del treball, però veritablement, com tots els dies del treball, aquestes manifestacions comencen sempre amb fets reivindicatius i a vegades tristos associats amb el tema de l'obrerisme. L'inici del dia del treball com a festa tal es va anomenar així oficialment a l'any 1889 a París i ho va fer el Congrés Obrer Socialista. A partir d'aquella data ja va ser oficial. Però per què es va triar el dia 1 de maig? Perquè uns anys abans, concretament l'any 1886, a Chicago, la segona ciutat més important dels Estats Units, va haver una manifestació que va ser reprimida brutalment i que en aquest cas era bàsicament de treballadors, i recordar que el que s'estava reivindicant el 1886 era ni més ni menys que la jornada de 8 hores. Perquè fins a aquells moments, des que va aparèixer el tema industrial, el tema de del treballador que no treballava al camp, sinó que treballava a les indústries, les hores podien ser immenses. A vegades també les poden tenir, però és diferent, no? Llavors, inclús, es recorda a vegades que a principis del segle XX havia una petita sanció per a aquelles fàbriques que podien arribar a fer que els treballadors fessin més de 18 hores. 18 hores. Hi havia una sanció perquè màxim de 18 es considerava que era excessiu.
No? 18, sí. Joder, què?
Sí, això a principis del segle XIX. Per tant, aquesta reivindicació d'anar dels 18 a les 8 hores, recordem que tardarà en fer-se, el reconeixement fins a l'any 1919 no s'aconseguirà aquest reconeixement, i que va haver moltes vagues, inclús aquí a casa nostra, recordem la de la Canadenca que ja vam parlar en aquest programa, sí. Es va van aconseguir aquestes. Però la primera revolta i vaga important va ser aquesta, la de l'any 1886 a Chicago, la qual es va aconseguir un èxit bastant fort de que totes les fàbriques de la ciutat estiguessin tancades i, evidentment, a part del tancament, els empresaris que feien, pues, demanar als obrers que se podien subcontractar, els famosos esquirols, a la qual la fàbrica podia continuar fent producció. Això, evidentment, per la gent que està fent vaga, sobretot tenint en compte que quan se fa vaga no es cobre, això també passa actualment, és a dir, que el dia que fa vaga no se cobra aquest dia, i veritablement això feia que fes molta ràbia a la gent que a vegades estaven molt necessitats del sou, pues que vinguessin uns altres i que inclús cobressin menys i que estaven reivindicant. Per això sempre ha funcionat així. Llavors, a partir d'aquell 1 de maig que va haver aquesta vaga general, va haver algunes empreses, com sobretot la fàbrica de maquinària agrícola McCormick, que va ser la que va agafar aquests esquirols, i precisament la vaga va continuar durant el dia 2 i el dia 3, i el dia 3 va haver una concentració davant de la fàbrica de tots els treballadors que estaven fent vaga. Casualment, ja diràs que és el moment que estaven fent el Parlament i demés reivindicant que havien de continuar la vaga, va sonar l'alarma de la fàbrica, van obrir-se les portes i van sortir els treballadors que estaven fent el torn com esquirols de la fàbrica. Clar, això, evidentment, va sentar fatal, va haver una batalla campal entre uns treballadors i els altres, i els policies van intentar dissoldre aquella batalla campal, però la manera que se'ls va ocórrer, estem parlant de l'any 1886, va ser disparar no cap a l'aire, sinó a boca de canó sobre la gent, i van produir 6 morts i molts ferits. A partir d'aquells moments, evidentment, va haver encara un fet més de rebuig. El dia 4 de maig es va demanar permís per fer una concentració en protesta a la plaça High Market de Chicago, i en aquesta plaça que van obtenir el permís també estaven els sindicalistes, els obrers, i estaven la policia. Va haver un exaltat que va llançar una bomba contra on estaven els policies, va explotar, va morir un policia, el líder de la policia va atacar de manera indiscriminada contra els obrers, encara va haver més morts i ferits, i van detindre a un total de 8 treballadors que van anar a un judici, que va ser un judici farsa totalment, i que els que van agafar pues, una mica així aleatòriament. Van agafar un tal Samuel Filten, que era pastor metodista, li van condenar a cadena perpètua, un altre que era un venedor simplement, lo van condenar a 15 anys de treballs forçats, un altre que era tipògraf, lo van condenar a cadena perpètua, tenien una edat entre 30 i 33 anys, i els 5 que van quedar condenats a la pena de mort, això és més greu perquè els van condenar a la forca, era un que era alemany, que era tipògraf, un altre que era periodista, un altre que era també periodista, que era dels Estats Units, tenia, i un altre que també era, o sigui, tres periodistes també els van acabar, és l'últim, que tot i que era fuster, en aquest sentit, no era periodista, aquest no va tenir paciència per esperar la condena de mort i se va suïcidar a la pròpia cella. A partir d'aquells moments, aquests fets van crear que el dia 1 de maig quedés institucionalitzat d'una manera simbòlica com el Dia dels Treballadors per reivindicar aquests drets, i durant tots els anys dels principis terç del segle XX es va cada vegada consolidar fins arribar a l'1 de maig actual, en el qual se continuen reivindicant coses, concretament aquest famós dissabte davant de la Sovella, sobretot es reivindicava del sector de la banca, que és el que està actualment més tocat per aquestes grans reconsideracions que estan fent els bancs amb aquestes fusions i demés, i que estan eliminant a molts dels treballadors. Uh-huh. Aquesta seria una mica la reflexió sobre el dia 1. No sé si anem molt bé per parlar del dia 2, però...
Ens queden 4 minuts, eh? No sé si encetar-lo o com tu veguis.
Però... Bueno, si vols, aprofitem els 4 minuts. El dia 2 de maig, a Madrid, avui és festa, no perquè sigui dia de reflexió, sinó perquè ahir era festiu, i és el dia de la Comunitat de Madrid. Jo recordar que va ser l'inici de lo que a nivell estatal se coneix com la Guerra de la Independència, a nivell de Lleida, de Catalunya, per tot, la Guerra del Francès, i va ser d'una manera molt curta l'inici d'una guerra en la qual les tropes franceses, comandades per Napoleó, després que s'havia fet tota la revolució a França, van entrar en Espanya, en principi, amb el beneplàcit del rei, perquè havien d'atacar a la seva enemiga, que era Anglaterra, a través de Portugal. I van aconseguir, finalment, apoderar-se de Portugal, però ja que havien entrat en Espanya, es van quedar també en Espanya, perquè, a fi de comptes, tot i que eren aliats, en principi, de Napoleó, però deixava de ser una monarquia. I Napoleó, les monarquies, si no eren controlades per ell, no les volia. Això va fer que hi hagués un trepitjoc entre el rei Carles IV, que cedís la corona en el seu fill Ferran VII, i al final Ferran VII va tenir d'abdicar també per pressions de Napoleó. Napoleó va passar la corona al seu germà, el famós Pepe Botella, Josep I, i a partir d'aquí els exèrcits francesos estaven aquí. Llavors, evidentment, des de l'estat espanyol això no va agradar, hi va haver una sèrie de revoltes. El 2 de maig, la famosa a Madrid, això es commemora, que va tenir un retruc el dia 3 amb el que van ser, a part dels afusellaments, de l'avís de Mòstoles, de reclamar a tota la nació que s'aixequés en contra dels francesos. I a Lleida, això és el que voldria concretar, va ser la primera de Catalunya en la que es va revoltar, però suposo que com ja estem mal de temps, potser millor que ho deixem, si t'assemble, el proper dilluns, i parlem del que va passar a Lleida el mes de maig de l'any 1808, i veure el paper important que va tenir Lleida en l'inici de la Guerra del Francès, que 1808. Tampoc no deixa de ser interessant.
1808 cau molt lluny, eh?
Sí, senyor, molt lluny, no exactament, més lluny que el 1886, l'1 de maig. Sí, en principi, si no em falla la memòria, tu que és de matemàtiques, fa 213 anys.
No sé, no, aquest no l'he calculat, però fa molt temps. Sí,
exactament, però bueno, si parléssim del Cibers o del Paleolític, agradaria més lluny encara.
No, evidentment, i la veritat és que ja hem vist aquí amb el Joan Ramon González que es pot arribar amb un nivell de saber el que passava fa mils i mils d'anys més acurat del que ens podem arribar a pensar amb les restes arqueològiques, eh?
Exacte.
O sigui que la veritat és que està maco. Bueno, escolta'm, parlem la setmana vinent, perquè si no ens quedarem ara a mitges.
Bueno, deixem una mica així, tot i que serà de festa major, perquè suposo que no fem pont, el dia 10.
No, el dia 10 no. L'11 és festiu, a Lleida sí, però el dia 10 sí, et trucaré igual.
En record de Sant Anastasi farem aquest record del que va passar fa 213 anys a Lleida, la implicació de Lleida a la Guerra del Francès.
Val.
I si tenim temps, pues ja farem alguna altra cosa. Si bueno, no, deixarem també pendent per el programa.
Per cert, ara que dius festa major, t'has mirat el programa? Has vist alguna cosa que et faigui tilín? O no has tingut temps de mirar-lo a fons?
Home, molt a fons no, però a nivell de música, la música de tipus folk, doncs, que és la que m'agrada més, el grup Laufeta, que és un que m'encanta, que fan el Joan Baró i la Núria García, és un dels recitals que, si puc, doncs, m'agradaria de sentir. I tot el que
però també... tens entrades ja o no? Perquè és el gran problema.
És lliure, és la passada de Sant Joan, per tant...
No, però hi ha aforament, vull dir que...
Sí, aforament, no tinc entrades, no. Per tant, suposo que hauré de conformar... No, veure, llavors. No, perquè m'he hagut aquest xou de les entrades.
De, clar, bueno, no amb tots els espectacles hi ha hagut problema, però amb alguns sí. Per tant, si al final tens clar que hi vols anar, apunta't ràpid, és gratuït, però apunta't i trau les teves dues entrades, o quatre, o les que necessitis. Fins a 5 es pot, encara que va haver gent que em va treure 120 per errors del sistema.
Així bueno. Es va col·lapsar tan ràpid, clar.
Sí, clar. Jo, de veritat, això és la segona vegada que passi, potser em podien haver après la primera que va passar per Nadal, però no ha estat així.
Clar, no, això és bastant greu per a tots comptats, perquè l'experiència és un grau, ja se suposa, i s'ha d'aprendre.
Si no,
que no hi ha rebenta, perquè si no, aquests que tenen 100.000 entrades, si van a la rebenta, només que facin un auret, fixa-t'hi, no?
Sí, tant. Escolta, abans d'acomiadar-te, deixa'm recordar, anem a fer la falca ràpida, que el Turó de la Seu Vella està obert, en pandèmia i amb les restriccions que tenim avui en dia, s'hi pot pujar, t'hi pots passejar. A més, es pot accedir a l'interior. L'accés a dins s'ha de pagar, igual que el Castell del Rei o Suda. Però, que si ets soci de l'associació Amics de la Seu Vella, tens l'entrada gratuïta durant tot l'any, tantes vegades com vulguis. A més, tens accés a la pujada al campanar, amb aquests 238 esgraons, però que et porten a una vista fabulosa. Per tant, escolteu, ja que és el monument més estimat o més guanyador o més el que vulguis, almenys els d'aquí a casa anem a visitar-lo, però a sovint. I podem anar a sovint. Sempre trobarem una cosa nova.
A més, es pot pujar al Castell del Rei.
A més, és veritat.
Pujar escales, hi ha un ascensor que te permet pujar a la terrassa. Ara, veritablement, hi ha dues novetats. Una trista, que és la caiguda de la part de la muralla, de la que no hem parlat, ja parlarem potser quan tinguin més bones notícies.
Sí. Bueno, vam parlar l'endemà del que va caure.
Sí, per això mateix.
I ara veurem.
Sí, però vull dir que hi ha una part dels accessos que ara estan barrats, és a dir, que no es pot accedir-hi, però la gent que entra dintre del monument, a part de gaudir de tot el que tu has dit, hi ha una exposició molt curiosa d'escultura en pedra, que estan escampades, i bueno, anar seguint aquestes escultures, no sé si és una mica xocant, però bueno, és una... el que es diu l'exposició Pedra en Pedra de Marta Bruna, i veritablement és una altra manera de completar la visita al turó. Per tant, en aquest sentit, penso que també és un complement que val la pena de fer-ho.
Bueno, doncs ja ho sabeu, i després, si ja ets soci ja de l'Associació Amics de la Seu Vella, ja no t'has de preocupar, vas amb el carnet, entres gratuït, els dos, tant a la Seu Vella com al Castell del Rei, i el dia que vulguis, i és que avui només vull entrar 5 minuts per veure el riu des dels finestrals, doncs entres i no et costa un cèntim, i a l'endemà pots tornar-hi, i a l'altre també.
Correcte.
I ser soci de l'Associació Amics de la Seu Vella té un preu de 25 euros a l'any, a part d'altres avantatges, aquests, els d'entrar al turó de la Seu Vella.
Correcte, això per internet, que és molt fàcil, se poden donar d'alta, i seran magníficament benvinguts, amb un regal d'obsequi d'entrada, i això que també sempre és interessant.
I si no, ens truqueu aquí a la ràdio, que també us informarem,
sí. Per descomptat que sí.
En fi,
i bueno, jo... que parles de la Seu Vella, recordar que ahir va haver els moros i cristians, van fer el pregó de la festa, tot i que aquest any se passa al setembre, però bueno, va haver també un altre aforament interessant i important. I, bueno, aquest inici de recuperar una certa normalitat, doncs, bueno...
poc a poc.
Alegria, poc a poc. Dintre de tot.
Joan Ramon González, que tinguis bona festa major, va.
Bueno, pues, bueno, exacte, perquè començarà abans el proper...
Sí, el cap de setmana ja ho és.
Estarem al mig. I, però, escolta, podem comentar-lo. El mateix a tu i a tots els oients, evidentment, que celebri molt de Sant Anastasi, que no sé si avui encara hi ha titelles, sinó pues, que acabin bé les titelles. La veritat és que no les he seguit gaire, les titelles.
Bueno, cuida't força, una abraçada.
Adéu a tots, bon dia.
I nosaltres fem una pausa ràpida i parlem d'esports, va.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, directes cap a les 2 de la tarda. Obrim la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Com sempre, ben acompanyats amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
També està amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per cert, que crec quasi segur, que et vaig veure, espera, ahir, diumenge al migdia, a les portes del municipal de Gardeny. Podria ser?
Ahir, no.
Pues dissabte. Vale, és que ara dubtava si era ahir o era dissabte.
Dissabte.
Què, com va anar?
Malament, vale. Però bueno.
Pues culpa de la gespa.
No. Quan te donen un bany vale. I s'atumeix amb tota la naturalitat del món. Esportiva malament, socialment bé. Almenys se van fer les coses més o menys bé, al contrari que a molts altres llocs.
Vale. Doncs, no, em va fer gràcia perquè és veritat, és que ara amb aquesta història és que no estem al mateix club, per entendre'ns, en categories diferents, però no ens veiem mai. I vaig passar per davant, que no tenia partit, jo, i dic, ui, mira, l'Albert, doncs estan esperant per entrar. Sí. Bueno, hi ha tota una religió per entrar, t'has de donar d'alta, amb un codi QR, i que quedi constància, temperatura, bueno, s'ha de fer.
Religió no, es diu protocol.
Protocol, clar. Això, que no, sí, no em surti el nom.
Protocol que no tothom l'aplica.
No, per això, que és que a segons quins llocs potser ens hem relaxat massa. Després hi ha un positiu i ja no podem avisar ningú perquè no s'ha portat cap mena de control. No passa res controlar les coses, al contrari, diria jo. En fi,
escolta... les fotos aquest cap de setmana que són de vergonya a total i absoluta.
Bueno, per cert, la ministra ha dit que no lo ve claro, això de públic als camps. Té ganes el futbol, de ficar públic a les grades, però no lo ve claro,
Bueno, és que clar, és que si primer deixes els més petits i passa el que passa, doncs imagina't el que pot passar amb els més grans.
Clar. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Xavi, com estàs?
Molt bé, estic content com els d'Alicant.
Estàs content com els d'Alicant?
Sí, estan molt contents.
Estan molt contents? A veure, espera, que jo estic una mica perdut. Alicant és el tema dels torrons, però no deu ser per això, eh?
Ah, no, no.
De l'Hèrcules.
Ah. Se van enterar per la premsa, que tenia molt positiu.
Ah, això és mentida, això és mentida.
Ja, ja suposo, home, ja suposo, perquè, però per el xou que van muntar les xarxes tampoc l'entenc, eh?
Bueno, home... Pues pregunta-li bueno. A qui li hagués de preguntar.
Vale, però no l'entenc. Escolta...
És que lo que no té sentit és que el director esportiu d'un club surti a dir el que va dir sense que ningú li pregunti, quan a més no es correspon a la realitat.
Però això t'ho dic
ja,
que no...
Ja ho han arreglat, ja ho han arreglat.
Vale, ja han parlat, és que no entenc que surti el director esportiu.
Ja està pactat tot, està tot pactat.
Bueno, en fi, parlem d'esports, que quasi millor que qualsevol altra història. L'Hèrcules d'Alacant Lleida Esportiu ja vam anunciar que s'havia aplaçat. No hi ha data, no? Encara s'han de posar d'acords, però no hi ha data. Hi ha algun indici de quin dia serà o no?
Sí, el dia bueno, que s'acabi la competició.
Pues mira, deixar una mica amb el cul en l'aire del director esportiu de l'Hèrcules i les seves declaracions, l'Hèrcules i el Lleida parlen tampoc. Ah. Que avui tots dos han presentat una proposta a la Federació Espanyola de Futbol per ajornar l'última jornada, el 29-30 de maig, perquè d'aquesta manera, la del 22-23, es puguin recuperar tots els partits ajornats.
Vale.
Si no, no hi hauria més remei que jugar-lo el dia 12, perquè, clar, pensem que l'Hèrcules aquest dimecres ja recupera el partit amb el Llagostera. Llavors ja l'única lliure que quedaria seria el dimecres de la setmana que ve, el dia 12.
Doncs ho hauran de saber ja, que això és la setmana vinent dimecres, eh?
Sí. I jo pregunto, l'últim equip que va vindre a Lleida, o el penúltim, a jugar, va vindre amb un positiu i no se va ajornar perquè s'ha ajornat el partit de Lleida?
Aquesta és l'altra, Albert. Aquesta pregunta més, ha donat algun positiu més al Lleida Esportiu o no?
Però igual.
De moment, a dia d'avui, els dos jugadors que havien mostrat sintomatologia compatible amb Covid es van fer el test i van donar negatiu.
Vale.
I en teoria avui Salut havia de fer el cribatge en la plantilla. I el que diu el Xavi, bueno, és el que hem parlat moltes vegades aquesta temporada, que això ha estat un desgavell total i absolut.
Clar.
O sigui, el Lleida, al cap i a la fi, el que fa és aplicar el protocol. O sigui, el dimarts, un jugador diu, hòstia, no em trobo gens bé, recordem que s'havia jugat dissabte, en la qual cosa dilluns ja havia entrenat l'equip, què fa el club? Doncs diu, noi, cap a casa, vull dir, no la liem, i ho trasllada a Salut, i Salut automàticament inicia els protocols i decideix el confinament durant 10 dies de la plantilla a l'espera del cribatge. Cribatge que a hores d'ara doncs encara no s'ha fet, per bé que hi ha hagut un parell de jugadors, com dic, que sí que havien tingut sintomatologia compatible, sí que es van fer les proves i van sortir negatius. Però bueno, és el desgavell del que hem parlat.
Vull dir, sí, sí. Bueno, de totes maneres, el cribatge potser Salut ja l'hagués hagut de fer, eh? És que clar, ja farà... Bueno, home, farà una setmana.
Bueno, TV Pardinyes ho va acabar, no sé si va ser dijous o divendres, que van notificar que tots havien donat negatiu i avui tornen a l'entrenament. No ho sé, és una més del desgavell que hem comentat moltes vegades aquest any amb el tema dels protocols i sobretot més que dels protocols, de l'aplicació dels protocols.
Sí, sí, de l'aplicació del protocol. Aquí ho dius. A veure, anem a veure, perquè a part del Hèrcules d'Alacant Lleida Esportiu que es va aplaçar, sí que es va jugar els altres dos del grup. L'Atlético Levante va caure a casa davant del Cornellà, que em sembla que ja es postula com un clar aspirant a quedar entre els dos primers, i la Nucía ens va fer un favor guanyant 1-0 a casa davant del Badalona. Amb aquests resultats, Lleida queda com estava, és a dir, imperiosament ha de guanyar a l'Hèrcules d'Alacant. Se li ha alleugerit una mica la història o se li ha empitjorat?
No, vull dir, continua igual de fotut.
Val.
Cornellà 36, Llagostera 32, dos partits menys. Compte que, mira, aquest dimecres, quan es recuperi l'Hèrcules Llagostera, sí, igual ja pràcticament podem tancar la paradeta. Com li doni el Llagostera per guanyar, que ja es fiquen 35 i un partit menys, perquè recordem que el Lleida Esportiu aquesta jornada descansa, doncs ja pràcticament no serà matemàtic, però sí virtual. I si guanya l'Hèrcules, doncs es ficarà amb 33, el Llagostera amb 32, el Badalona amb 32 i el Lleida Esportiu amb 31. Ho tenim molt fotut, o sigui, ho tenim fotudíssim. O sigui, l'única opció és que s'alineïn tots els rastres i la gent comenci a empatar. O sigui, que tots els partits d'aquí a la temporada acabin amb empat, menys els del Lleida, que el guanyi el Lleida Esportiu. Vale.
Bueno, aviam, és una possibilitat. El Lleida Esportiu descansa la propera jornada. Tenim un Badalona Hèrcules, tenim un Cornellà la Nucía i tenim un Llagostera Atlético Levante. Aquí, si el Llagostera guanya, tornés a guanyar i el Cornellà guanyés el seu, sí que se'n van moltíssim els dos primers.
Aquí els guanyats.
Sí. No, se'n van,
se'n van i molt. I sobretot el que et dic, pendent dimecres d'aquest Hèrcules Llagostera.
Sí, 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 correcte. I el Lleida, a part d'aquest que tenim aplaçat, ja no tornaria a jugar fins al 16 de maig davant de l'Atlético Levante. O sigui que si l'Hèrcules Lleida el fan finalment el 22, o sigui, el Lleida no torna a jugar fins al 16 de maig, fins d'aquí quasi bé dues setmanes. Bueno.
Sí, sí. Bueno, així està muntat el calendari i així són les coses de la Covid.
En fi, bueno, veurem com va tot plegat. Escolta, que no he tingut jo massa temps de mirar històries. Digueu-me qui ha jugat aquest cap de setmana, perquè així n'avançarem més. En bàsquet?
Ningú.
No ha jugat ningú, Perquè clar, ja em sonava...
No ha jugat ningú. Bueno. En bàsquet, Covid Pardinyes, Covid Orense, que era el partit del Força Lleida, el que havia acabat, l'Alpicat ha acabat. En vol, l'associació ha acabat. En voleibol, el Cesell i el Rodi Balàfia han acabat. En hoquei patins, el Vilassana ha acabat, el Llista no va jugar. Bueno, hi ha la bona notícia del Cerdanyola FMA i de l'Alpicat femení, que s'ha classificat per disputar la fase d'ascens a l'hoquei Lliga.
Bueno.
I l'Erte.
Bueno, després ja estem... Després ja els noms propis, però...
Ara anem, sí, ara anem. Però dic, escolta, d'aquí quatre dies, a veure de què parlem aquí els dilluns, Perquè s'està acabant tot.
De la Lliga, d'aquí que guanyarà la Lliga.
Home, la Lliga, aviam, bueno, deixeu-me que faci, sí, ara que diu aquest tema, deixeu-me que faci un salt, i com amant del futbol, escolta, al final no sé qui guanyarà, però sí que com a aficionat s'està posant maco el final de Lliga de Primera Divisió, no?
Que guanyarà el més dolent.
Això m'és igual, però vull dir, allò de com a la Premier, mira, que el City hagués pogut ser ja campió ara a falta de 5 partits, doncs què voleu que us digui? Com a aficionat, no té morbo, no? Escolta,
no, feia anys que no es veia una lliga tan igualada, perquè clar, si aquesta nit al Sevilla li donen per guanyar l'Atlètic, a falta de 4 partits, parlo de memòria, però em sembla que és Atlético 76, Madrid i Barça 74 i Sevilla 73.
Sí, sí. La propera jornada serà molt difícil.
No, jo
si entren els 4 primers...
Sí, sí, si la propera jornada guanya el Barça i guanya el Sevilla, es posa ja espectacular el final de Lliga.
Bueno, ja, però això és com aquell, no? Que sí, si mi abuela tuviese Pepito, seria mi abuelo.
Però és veritat. Però escolta, el Madrid, Xavi... No, però dic que el Madrid el donaven per mort i, escolta, 2-0 a l'Osasuna. Com sigui, amb els suplents que sigui, però 3 puntets. Xavi.
No estava muerto, estava de parranda.
I dissabte ens donarà un favor al Barça i ja està.
I ja està. I a Londres?
Jo crec que la Lliga és de l'Atlético o del Sevilla.
Del Sevilla, has ficat?
Bueno.
Que sí, que dona.
Que si guanyarà avui se voten en 73.
Que sí, que sí.
I la setmana que ve jugarà pel Madrid.
Sí.
Bueno. I a aquestos, Lopetegui, a la Chita callando que diuen, mira, la que està liant el Sevilla o la que pot liar.
Bueno. Però escolta, tu el Barça al Camp Nou davant de l'Atlético de Madrid no ho veus clar?
Com?
No, jo és que el Barça...
3-0, a favor del Barça.
No, sí, home. Dis-me un partit important que hagi guanyat el Barça aquest any.
Bueno, la final de Copa, no? Bueno.
Ah, bueno. Vale.
Vale, sí. Bueno, el Bilbao està com està. Que sí, que t'entenc.
Amb l'Atlètic de Bilbao, de baixada, que no, que s'ha de guanyar, no s'ha de treure mèrit, sí, s'ha guanyat la Copa, però amb l'Atlètic de Bilbao, de baixada, que fa 3 mesos li va fotre un bany a la Supercopa, i que venia, però ara ja venia de perdre una altra Copa.
Ja.
Però... amb el Sevilla, nanai, amb el Madrid, nanai, amb l'Atlético, nanai, a Europa, passa palabra.
És veritat, això,
Però... Contra el Granada mateix l'altre dia, vull dir, hòstia, el dia que te pot fotre líder, patapam.
Home, jo la derrota del Camp Nou no la vaig entendre, És a dir, quan ho saps, que estàs recuperant un partit, que et pots ficar líder, que ja allò ja depens de tu totalment, no puc entendre que després l'entrenador hagi de parlar amb les vaques sagrades que diuen amb els jugadors i dir, escolteu, nois, potser que ens hi posem. I llavors els jugadors van dir, bueno, sí, potser ens hi haurem de posar. No puc entendre això amb aquest nivell professional. Mai ho he pogut entendre.
Bueno, al final, doncs, dues errades t'acaben condemnant i ja està. I són dues errades, doncs, fruit de que el Barça va com va, ja està. Ben. I Mingueza, vale, és un noi de la Pedrera, vale, se l'estima tothom, és l'exemple, la Masia, tal, però, bueno, jo és que crec que Mingueza, després de les dues últimes bronques de Koeman, ja no tornarà a jugar aquesta temporada. De fet, ahir ja no jugué. I comet una errada de passarell. Ja. I no és culpa Mingueza, cuidado, que sort del Mingueza, perquè si no hi ha partits que s'hagués tingut que anar sense central. Però al final la plantilla del Barça dona el que dona.
Bueno.
La plantilla del Barça dona el que dona. No se li ha de donar més tom. Encara, rai, doncs que a falta de 4 jornades té opció.
Sí. No, és que això, al desembre, això no ho signava tothom, però tothom. En fi, amb hoquei, per cert, el que dèiem, el Lleida Llista jugarà el cap de setmana vinent, a les 12, dia 9, diumenge, a casa, sempre em surt l'11 de setembre, no, a casa Belllloc, davant del Palafrugell. Els queden 3 jornades, Xavi, al Lleida Llista, amb 3 jornades per seguir aquí el top 5,
Sí, jo crec que sí, que acabaran entre els 5 primers. Molt bé, molt bona temporada
ho té fet,
i molt bé.
Ho té fet, de fet, vull dir, està a 10 punts del sisè, per tant, una altra temporada maca de veritat, de Lleida Llista.
Sí, molt bé, vull dir, a veure, en aquest cas és el que hem dit sempre aquí, vull dir, és un club digne d'admirar i tot el que s'està fent molt bé, vull dir, a veure, sense fer molt soroll aquí dient moltes vegades, però... ells són recol·locats i això és molt important. Bueno, això és igual que el vòlei de la Vanessa, vull dir, l'equip que precedís la Vanessa, vull dir, també és per tenir xapó, escolta, cuidadito, i la M de futbol femení, vull dir, hi ha gent que ha fet una molt bona temporada. Mm-hmm. S'ha de felicitar, vull dir, igual que allí està el vòlei i com a la M, pues, s'ha de felicitar.
Mm-hmm.
Per cert, que aquest cap de setmana hi va haver motor a Jerez, a més. Dic, a més, perquè és on es va lesionar Marc Márquez. El dissabte ens va donar un ensurt interessant, el Marc Márquez. Va tenir un accident...
I diumenge,
a alta velocitat.
Sí, no, i diumenge el warm-up va tornar a caure, també.
Sí. O sigui, tenia por de que quan arribés... Diu, bueno, espero quan arribi la primera caiguda i llavors a partir d'allí, bueno, pues ja han arribat, ja està. Ara tirem-hi en van. La nota positiva és
bueno, que va dir, no? Diu, sempre tens por a la primera, sí. Bueno, pues el fet de que la primera hagi set, com ha set, perquè és tremenda, i hagi sortit més o menys il·les, doncs mira,
ja està.
Vol dir que potser hem de canviar de mentalitat, no? I hem d'anar, pues, escolta, sense por i pa'lante.
No, i a veure, el resultat de la carrera de Marc Márquez, Àlex Márquez va caure, per cert, Marc Márquez va acabar 9è, no és l'important, sí. L'important és que va acabar a 10 segons del primer, o sigui, 3 segons més a prop que la darrera cursa, i jo crec que ell ara s'ha d'anar fixant en això, és a dir, a l'acabar la cursa, on quedo respecte al primer de lluny? Les posicions és una altra història, però on quedo de lluny? I, escolta, a 10 segons no és un abisme, per entendre'ns, i la progressió és prou bona.
Prou bona. És difícil aquesta gestió de la por, jo crec.
Sí.
És una gestió de transició,
Que sí.
És un any de transició, després de 9 mesos sense poder agafar una moto, sense córrer i això, bueno, doncs a poc a poc s'ha de tornar... És un noi jove, home, encara...
Malgrat pensem que és de ferro, l'altre dia vaig veure el documental aquest que ha fet Azón de Marc Márquez, en què ell parla, no?, i diu...
El de la por, Fearless, sí.
Buscava mi límite i ja l'encontré, no?, i clar... en Pic has trobat aquest límit, no?, que t'ha jugat la vida, literalment. És difícil aquesta gestió de la por, malgrat tot sabem que el Marc Márquez és suficientment capaç de remuntar-ho i de fer-ho, però aquesta confiança en ell mateix i tot això és
clar,
complex.
És el tema de cap.
No, i a més, recordem que li ha passat 2 vegades.
Sí,
clar,
sí.
És que el Marc ha estat 2 vegades a punt de deixar les motos.
És curiós.
Sí, fa 10 anys amb aquella famosa lesió ocular, que també va estar 6 mesos sense córrer i realment doncs, ho va passar malament perquè veia doble, o sigui, directament, no hi havia manera de poder focalitzar bé la vista, i ara aquesta. I home, el que diu la Vanessa, això de gestionar la por és complicat, perquè per molt que tinguis aquest esperit i aquest caràcter i aquest ADN lluitador, quan has estat dues vegades tan a prop de dir, no, i això s'ha acabat, uf, no ho sé.
El que passa és que jo crec que fins i tot les seves declaracions com que el fan persona, no?, que tothom pensa que és un galàctic, no?, i el fan persona i posa els peus a terra i no li importa dir-ho, no?, que té por, és que no passa res, la por humana i ens passa a tots, no?
I tant. En fi, Marc Márquez, escolta, el nom... Ai, Marc Márquez, Albert Square. El nom propi lleidatà de l'esport del cap de setmana venia de la mà de l'atletisme, eh?
Jo crec que n'hi ha dos, després parlarem dels segons, si vols, però un és a l'atletisme, sens dubte, el Bernat Herta, que, bueno, és el, si no vaig equivocat, el tercer lleidatà que assegura una plaça als Jocs Olímpics de Tòquio, després dels piragüistes Núria Vilarrubla i Saúl Cravioto. Uh-huh. Bueno, el campionat del món de relleus, ell va participar al 4x400 metres mixte, en principi l'equip espanyol partia amb el temps 21è de tots els participants, o sigui, el pitjor. És cert que n'hi havia doncs, grans potències com Estats Units i Jamaica, però bueno, Espanya partia com la ventafocs i al final doncs, va estar capaç de classificar-se per la final, on per cert va ser sisè i aconseguir aquest bitllet pels Jocs Olímpics de Tòquio, en la qual cosa és una grandíssima notícia per un xaval que fos, no res, al febrer va fer 20 anys. Que ja ha set campió d'Espanya moltes vegades, que té el rècord d'Europa sub-20, que fa molt temps que apunta maneres que diria el clàssic, però bueno, aquestes maneres les va ratificant. I tot això venint d'on venim, que no ha estat fàcil.
Sí, jo recordo
haver fet reportatges en aquests temps de pandèmia, que la família Herta, igual que la família Porras, i suposo que com molts esportistes, bueno, han tingut que reinventar-se per poder seguir treballant i entrenant per arribar a doncs, tot això. El dia que es tornés a competir en les competicions, òptimes. Jo m'alegro molt, perquè a part és un molt bon xaval.
No, a més, això que dius és veritat, perquè la forma física d'una persona com jo, per exemple, que no sóc esportista d'èlit ni de lluny, ja costa mantenir-la en època de tancaments, doncs ara imagineu-vos un esportista d'alt rendiment. És que t'has de reinventar, has de buscar la manera per no perdre ni la il·lusió ni la forma física, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
En el cas d'ells va haver una empresa, un gimnàs de Lleida, que els hi va prestar maquinària perquè poguessin entrenar a casa.
Sí,
i bueno, al final la pandèmia ens ha posat a tots una mica aquesta solidaritat que ens fa millors, crec.
Sí.
I el que passa que, clar, també és una especialitat, és una modalitat, jo parlant amb el seu pare, que també és el seu entrenador, me deia, bueno, li ha pogut anar bé, perquè el fet d'estar tancat, doncs, li ha permès treballar el físic, o sigui, el tema muscular, no? El Bernat, si tu veus fotos del Bernat fot un any o dos ara, doncs, ha hagut un canvi, no? Era un tirilles, no? I ara, bueno, doncs ja comences a veure musculat. Però, clar, també és cert que està en una disciplina doncs que, bueno, que el contacte en la pista, el corre, i tu pots fer molta pesa, tu pots fer molta cinta, però clar, el contacte a la pista no el pots simular de cap manera.
Bueno, com el Saúl o la Núria, no?, amb la piragua, doncs és difícil.
Exacte. Sí, és difícil el passadís de casa, vull dir, no es pot fer, no.
Però dintre la banyera, home.
Ja, tampoc. És complicat, vull dir, no, és veritat, hi ha disciplines que són més complicades que altres, simular-les o acostar-se a fer una simulació a casa, ni que tinguis una mica de terreny. Que sí.
Si em deixeu fer un apunt abans que acabem. Dissabte hem organitzat el vòlei de Lleida, un homenatge al Jordi Eritja, que va ser amic, entrenador, jugador de vòlei, i va morir al setembre als 44 anys. I també hi haurà un partit amistós entre el Rodi Balàfia i el Sant Pere i Sant Pau, que el Sant Pere i Sant Pau va quedar subcampió de la Superliga 2 i per tant serà també un bon test per nosaltres, també de cara a acabar de preparar la plantilla per la temporada vinent.
Això ho fareu dissabte, aquest proper dissabte?
Dissabte,
sí. En quina hora?
Comencem a les 4, però el partit és a les 6.
El Juanjo Garra, eh?
Sí.
Ens hem d'apuntar?
Sí, heu de reservar entrada.
I això ja ens hi podem acostumar. Que ens queden
Ricard, que t'apunto, que no has vingut mai.
Tens raó, no he vingut mai. Dos minuts per arribar a les dues. L'altre nom propi, Albert Square.
Lluís Cortés, el tècnic lleidatà.
Poca broma.
Bueno, Balaguer, a xarxes vaig ficar lleidatà i se'm van fotre sobres de Balaguer, sí, bueno. Lluís Cortés és de Balaguer. Però que ha tornat a portar a la final de la Champions al Barça. en una eliminatòria amb molt mèrit, perquè el PSG és un equiparró i els dos arbitratges són absolutament demencials, o sigui, demencials. Mm. Quan va sortir de la Superliga, doncs el cap de premsa de Florentino ja es va encarregar de dir ui el Madrid, ja veràs en la Champions, ja amb l'arbitratge del Madrid contra el Chelsea, jo crec que si algú es pot queixar és el Chelsea, però amb el Barça els dos arbitratges que ha patit en aquesta eliminatòria davant del PSG han estat absolutament demencials. I tot i així, doncs ahir va tornar a guanyar 2-1, havia quedat 1-1, ahir va guanyar 2-1, i doncs el Barça femení de Lluís Cortés, que tornarà a jugar una final de la Champions.
Final de Champions,
eh? Que la primera, sí, i al contrari que la primera, que ell mateix deia que bueno, era una mica a veure què passa, a veure què fem, a veure com va, a viure l'experiència, aquesta es va a competir i a lluitar-la.
Bueno, clar, sí, es va a guanyar. I a més, vaig veure el partit, I la veritat és que apunten maneres, és que juguen molt bé, és que tenen una visió de joc que no em faria res anar-me'n al estadi Johan Cruyff a veure un partit, eh?
Bueno, al Barça femení se li critica molt que la Lliga Espanyola guanyi el partit en la gorra, perquè sí que és cert que hi ha molta diferència, i jo crec que precisament el mèrit d'aquesta final de Champions és aquesta, que en una Lliga en la que tu guanyes relativament fàcil, al món de les formes, sí, ja és fàcil, evidentment, ostres, quan te trobes els grans transatlàntics europeus, PSG, o sigui, PSG té un equiparro, sí, o sigui, ahir durant...
No, juguen bé, eh? També, sí.
El Barça va patir, i el partit d'anada, el Barça, hi va haver moments que va patir. Doncs, ostres, tens la capacitat aquesta per fer el canvi de xip i competir també contra els millors del continent. Bueno. I això, evidentment, l'empremta de Lluís Cortés aquí és... ha esdevingut clau en el grup definitiu de la secció de futbol femení del Barça.
Doncs a veure com va aquesta final. Albert Escuer, Xavi Pérez, Vanessa Ortega, com sempre un plaer. Gràcies, bona setmana i bona festa major. Dilluns us toca, eh? No hi ha pont aquí.
Gràcies, igualment.
Aquí estarem,
vinga. Pobres, els castigo així, sense pont. Va, arribem a les 2 de maig, tornem a les 12:20.